Silencio en el plató, por favor. Luces. Sonido.
Sonido listo.
Y cámara.
Vamos allá.
Escena 2.15, toma 1.
Acción.
Generació BSO amb en Jaume i el Luigi.
Benvingudes i benvinguts al Generació BSO, el programa de cinema, sèries i bandes sonores a Ràdio Sabadell. Bona tarda a tothom, bona tarda Luigi.
Bona tarda Jaume i bona tarda a tothom. Molt
com anem?
Bé.
Una setmana més aquí?
Una setmaneta més aquest any, a veure si fem un curs com el curs passat, no?
L'any passat vam fer molts programes, eh?
Moltíssims.
I aquest any estem fitxant, cada dilluns, programa nou, de moment no hem agafat la baixa, no hem faltat ni un programa i això s'està notant a la nòmina de final de mes que la Marta Ferrés ens fa arribar, religiosament que es diu. Avui em toca a mi preparar el programa, que com no me n'he oblidat.
Aquesta setmana el Jaume ha fet els deures.
He fet els deures i he dividit el programa en dues seccions diferents. Dues parts, com a vegades fèiem. Una primera part que són pel·lícules i sèries que he vist últimament, o jo o les meves filles ho hem vist a casa, i una segona part que us diré després, per trencar una mica amb els mites del que sempre es parla. Però bueno, ja ho veurem. De moment...
Potser hi ha una relació amb aquesta música, no? Amb la
sí, que encara estem escoltant una cançó que es diu You Are So Cool, que apareix en una pel·lícula que parla, de la que parlarem després i que ens acompanyarà durant tot el programa perquè és d'aquelles bandes sonores, és d'aquelles cançons precioses que poc tenen a veure amb el que passa realment després a la pantalla, no? Perquè és una cançó com molt maca, molt tendra, i després a la pantalla sí que el moment que apareix aquesta música és molt tendra, però la pel·lícula després s'enrevessa una mica. Però això us ho explicarem després, i avui començarem parlant d'una sèrie de HBO que està ja per la segona temporada, que de fet ha acabat la segona temporada. Et vaig dir que la veiessis, no sé si ho has fet.
Jo he vist la primera.
Doncs quan puguis, mira la segona.
Tu ja has vist la segona?
Jo ja he vist la segona i sort vaig tenir de veure-la. La vaig començar a veure, després vaig fer un peron, vaig veure una pel·lícula molt important per veure, per entendre coses de la segona temporada, perquè si no et perds, però ara us ho explico. Estic parlant de Peacemaker, el pacificador, que és aquesta sèrie de televisió que està a la plataforma HBO Max, que ens explica una mica la situació que gira al voltant, diguéssim, del Peacemaker, que és aquest, no superheroi, perquè no és ben bé un superheroi, sinó tampoc és un metahumano, simplement és un noi que té diferents cascos i diferents equipaments que el permeten tenir forces o tenir algunes habilitats especials. On apareix per primer cop aquest personatge, o que jo sàpiga? Tu te'n recordes?
A veure, apareix a la pel·li de l'Esquadró Suïcida.
Exacte, a la bona, diguéssim.
A la primera,
a la James
no?
Gunn.
A la que va fer el James Gunn, no?
A la que surt la Margot Robbie, que també surt després, però surt el Jared Leto fent de Joker, el Will Smith fent de no sé
aquesta
què.
No.
Aquesta no.
Aquesta no.
Aquesta
ja vam parlar un dia que era extremadament una pel·li difícil de veure. O sigui, jo vaig veure algun vídeo així molt friqui de gent que en sap d'edició de pel·lícules.
I criticava l'edició d'aquesta pel·li.
O sigui, només començar ja deien, bueno, és que les lletres que han escollit no es veuen amb el fons que s'està posant, com si ho haguessin fet una mica així... sense posar-li gaire amor, no? L'ingredient màgic de les pel·lícules. I el Peacemaker... realment jo sí que sé que apareix a l'Esquadron Suïcida, aquesta mm-hmm. segona part que van fer, que ja sí que se li notava tot l'aire del James Gunn,
del James Gunn, més divertit, més jijijaja.
De les pel·lis de... dels Guardians de la Galàxia, mm-hmm. no? Llavors, aquest Peacemaker és un personatge que en el món dels còmics realment no sé d'on prové.
D'on apareix.
Jo ara m'estic llegint, estic fent una cosa una mica friki també, que és que m'estic comprant, ara han sortit uns còmics que es diuen Absolute Batman, mm-hmm. Absolute Superman i Absolute Wonder Woman,
vale.
Que ens fan, agafen els personatges i els posen com en un món, no com en un món alternatiu, sinó com un, tenen un origen diferent. Per exemple, el Batman, en aquest Absolute, els seus pares no són rics, el seu pare és mestre, en lloc de que li, l'assassinen el pare i la mare, doncs assassinen només el pare quan estan en una excursió al zoo. El Pingüino, tots aquests són com col·legues seus de l'època quan eren petits, i ell és un Batman que no té pasta i no té res, i només és absolut Batman, que és xunguíssim.
Tal qual.
Em vaig pillar aquest, que jo em friqui perquè me'ls haig de comprar encara que no han sortit aquí, me'ls compro en anglès, i el del Superman...
I on te'ls pilles, online?
Sí, perquè... I el de Superman em va sorprendre perquè apareixen uns pacemakers amb aquest uniforme,
ah,
no?
Sí,
l'uniforme aquest, clar, ja...
Ah, més d'un, eh?
Superman també, l'origen és diferent, o sigui, bueno, ve del planeta Krypton, però allà és diferent, no? Hi ha com un rotllo de castes, una cosa molt, molt... Està guai, realment, la història, per donar-li un aire nou al que ja coneixem. Però apareixen aquests pacemakers, que són com una mena d'exèrcit, i porten aquests cascos, i van amb les pistoles, i són uns xungos, però no sé ben
bé... Però no sabia si abans havia aparegut o què.
Clar, ho haurem d'investigar, o si algú sap l'origen dels pacemakers,
que ens
pot estalviar fer una cerca de 10 minuts per internet, doncs que ens posi en contacte amb nosaltres,
pues,
sisplau.
En aquesta pel·lícula del 2021, la de l'Esquadron Suïcida, estem dient, ens explica la història de diferents antiherois, no? Per dir-ho així, que... estan tots empresonats, però hi ha una jefa que els hi diu heu de fer tal missió i si surt bé us alliberaré i tal, no sé què. I hi ha doncs, els diferents superherois i un d'ells és aquest Peacemaker que la seva fita, la seva gran expressió és he d'aconseguir la pau encara que hagi de matar a molta gent.
Exacte.
Vull dir, i durant la sèrie no és que sigui els protagonistes, però sí que té un paper molt important i de fet passen coses importants. I uns anys després, el James Gunn, el 2022, només un any després, fa aquesta primera temporada del Peacemaker, on ens explica una mica la seva història, o d'on surt, o qui és el seu pare, la seva família, i es situa just després de la pel·lícula, quan ja no es forma part d'aquesta agència i tal. I tot i això, el contracten antics treballadors que,
de l'agència
que controlaven aquests antiherois, perquè lluitin contra la, no sé què, mariposa, li deien, no? Que era com una espècie alienígena, que eren com papallones i t'ocupaven el cos i no sé què. Una sèrie molt divertida, molt, molt, molt bèstia, però molt divertida, amb molt d'humor negre, protagonitzada per John Cena, que és aquest antic lluitador del World Wrestling Entertainment, la WWE, i apareixen també la Daniel Brooks, que havia sortit, si us en recordeu, d'Orange is the New Black,
sí,
era una de les protagonistes. Apareix una noia fent d'Emilia Hardcore, que és de l'agència aquesta, i apareix també un noi que es diu Freddy Stroma, que és que fa de vigilante, que és un personatge també molt i molt divertit, que tota l'estona, no, el Peacemaker és el meu millor amic i tal. Aquesta sèrie, molt carregada de violència, molt carregada, ara, el 2025, van fer la segona temporada, que ja me l'he menjat sencera. I per què deia que és important?
I també està molt bé, la segona.
Està molt divertida, també et situa, vull dir, la primera acaba, és com autoconclusiva la primera temporada, perquè acaben amb lo de les papallones aquestes, i ara doncs és com un nou problema. Però un nou problema que té molt a veure amb el que passa a la pel·li del Superman d'aquest estiu.
Ah, d'acord, mira, doncs està vista, està check.
Exacte,
està
i
check.
Jo, però clar, jo havia començat a veure
la sèrie,
la vaig aturar, i un dia de l'agost, quan van posar Superman HBO, la vaig mirar, i just després la vaig reprendre i vaig dir, ostres, pues sort que ho he fet, perquè apareixen personatges, apareixen referències a la peli, que també és del James Gunn.
Molt bé.
I una de les coses molt curioses d'aquesta sèrie, que poques vegades passa amb la sèrie, és que gairebé mai li dones a Skip Presentation o Skip Opening.
Ah, això ja passava en la primera.
La primera
és la mateixa?
És la... No, és una altra que també és molt divertida, amb una cançó nova.
El ball,
que exacte, a l'opening de la sèrie és tots els personatges que apareixen en la sèrie, fins i tot un secundari que apareix en un sol capítol, estan ballant, sona una cançó i ballen. I en aquesta segona temporada, que diguéssim, el que passa és que són com diferents portals, és a dir, a casa del Peacemaker hi ha una porta que feia servir el seu pare que et porta a diferents realitats. Aquesta és la premissa. I a partir d'aquí, pues, això va
tornar a veure la primera i la segona.
Sí. Jo, de fet, vaig mirar l'últim capítol de la primera abans de veure la segona, tot i que no cal, eh? Però... I la cançó que obre la Season 2 és una cançó que es diu Oh Lord, d'un grup que es diu Foxy Shazam, que en un moment de la sèrie també toquen en directe la cançó. És una sèrie molt divertida i un opening i una cançó espectaculars, que és amb el que comencem el programa d'avui.
Generació BSO, a Ràdio Sabadell.
Doncs hem començat amb aquesta cançó animadíssima i només aniran creixent això. Bueno, no, ara creix, després baixa, després torna.
Jo d'aquesta, del Peacemaker, un últim apunt, és que jo vaig seguint per les xarxes el James Gunn i coses així, i té la pinta com que és el seu projecte, o sigui, tot i que ha fet Superman, ha fet tal... Però en aquesta, que ell també és guionista, sí. Crec que tots els episodis, o sigui...
Guionista a tots.
Direcció a tots, les direccions les van fent. Però es nota com que
Que és com això deu passar superbé.
Sí, sí, saps? Com a mínim, no sé si és, una, si és mentida, però com a mínim dona la sensació de que quan fan la sèrie, quan l'estan gravant, s'ho deuen passar
pipa. S'ho deuen passar pipa. Sí, sí. Pipa, pipa. Apareix en aquesta segona temporada, tu te'n recordes de The Office? L'americana, el que és el nòvio de la... De
la, no, la l'oficina, vol dir.
L'oficina, la recepcionista, que ara no em surt el nom. Com
la
es
Pam.
Diu? La Pam, el, sí, les primeres temporades.
Sí, la Jennifer, no, no es diu Jennifer.
Doncs les primeres temporades té un nòvio que, sí, que sí, ella sempre està esperant que se li proposi, que no sé què. Exacte. Doncs sí. Pues aquest apareix, fent de germà del Peacemaker.
Ah, vale.
Que el nota és igual, l'únic que està calb, però està superfort, i això. He trigat a... Vull dir, no sé com se m'ha passat tants mesos a parlar d'aquesta peli, però la vaig veure la setmana passada.
De la que parlarem ara,
de la
no?
que parlarem ara.
Jo t'anava a preguntar, per aquesta, perquè és molt estrany. Jo vaig, em van sortint coses, vaig veient que se'n parla...
Però o sigui, sona a les ràdios...
Sí, sí, i a la ràdio l'altre dia van estar parlant d'aquesta peli també, i jo pensava, ostres, el Jaume no m'ha dit res.
Jo, de fet, fins que me filla em va dir, papa, hem de veure això, pensava que era una sèrie.
Jo pensava que era una sèrie.
Pues és una peli, però és que estava convençut que era una sèrie. I un dia arriba la meva filla, l'Ariadna, arriba a casa i em diu, papa, ja hem fet la nova graella de pel·lícula.
Papa, ja s'ha acabat la tonteria.
Papa, deixa't de tonteria.
No volem tornar a veure Willow.
Però hem fet la nova graella de pel·lícules, que tothom ja coneix com funciona, perquè vaig fer un especial, les pel·lícules que miro a casa, amb aquella graella, sí, les columnes sí. i tal. I l'hem omplert i la primera que va posar és... a K-pop Demon Hunters, que el traduït a l'espanyol és Les Guerreres K-pop. Segurament direu, ah, vale, això és un pel·lícula, ja l'he vist, però jo no en tenia ni idea. I per qui no l'hagi vist, ho situo. És una pel·lícula d'animació de l'estudi d'animació de Sony Pictures, que són els mateixos que van fer aquelles Spider-Man to guapes.
És veritat.
Que, de fet, l'animació en algun moment recorda molt lleugerament.
Sony li podem criticar totes les besures que fa de superherois, però en aquest cas...
Ho va patar.
Aquella animació ho va patar, i es veu que amb aquestes també, no?
L'animació està molt bé, però a veure, i la premissa també és curiosa, no? Te diu que fa 400 anys a Corea els dimonis es dedicaven a atacar els humans, a robar les seves ànimes per alimentar el gran rei dimoni, el Guima, i fins que va aparèixer un trio de guerreres que el seu poder per espantar o per lluitar contra els dimonis era la seva veu. I els primers 3 minuts t'explica com al llarg d'aquests 400 anys pues, diferents trios de guerreres amb cada època, tenint en compte la música que es portava, va. Lluitaven contra aquests dimonis i feien una capa de protecció, no només al voltant de Corea, perquè són molt internacionals, sinó de tot el planeta el protegien amb les seves veus. Aquesta és la premissa. Doncs ara, no et situen l'any, però se suposa que és ara, el 2025, són aquestes tres cantants de K-pop, que són la Rumi, la Mira i la Zoe, que, com a cantants de K-pop, tenen aquesta missió d'aconseguir lluitar contra els dimonis. I, per tant, es dediquen, tenen una doble vessant, doble vida. Una, són heroïnes del K-pop, tothom ho peta, formen un grup que es diu Huntrix i tothom està boig per elles, i de tant en tant, quan veuen alguna situació perquè ho reconeixen molt ràpid, doncs van i es peten els dimonis, pim-pam, i aquí no ha passat nada. Però clar, també hi ha els dolents. Dintre del món subterrani dels dimonis, doncs volen carregar-se. Les fa 400 anys que els dimonis volen lluitar contra aquestes heroïnes. I ara han aparegut 5 dimonis molt joves, molt guapetons, que formen una boy band de K-pop per lluitar contra elles i robar-los la popularitat. Per tant, tota la gent que els segueix per robar aquestes ànimes, alimentar el gran dimoni i evitar que facin la capa de protecció daurada. Tot això combinat amb molts moments d'humor, amb cançons bastant guais i amb una animació molt entretinguda. Des de que la vam escoltar, des de que la vam veure, que va ser divendres passat, la cançó que escoltarem ara, que és Golden, que és la que escolteu a les ràdios, l'hem sentit milions de vegades, ens posem la lletra...
Jo l'he escoltat encara.
Pues és un temazo.
Vale. És com allò de... Ostres, és que és un temazo, és que tal... És una mica la... També vaig veure, no sé qui ho deia, que aquests poders o les armes que fan servir com que veuen una mica de la tradició coreana. O sigui, que estan com venien a dir que hi havia un transfons com de la cultura coreana, en aquelles armes que fan servir, amb el tal que són, que no, que està pensat, que no és com així, en plan...
Una porta com una espasa, una porta com aquelles com ganivets llançadors, el típic que fas així com un vano i tires, i l'altra porta com una cimitarra doble amb un pal molt llarg, doncs, i superguai.
No sé fins a quin punt és cert, però podria ser, o sigui, tenir tot el sentit del món, que hi hagi una recerca darrere, no?, per buscar coses, elements tradicionals de la cultura coreana per fer aquesta ambientació d'aquestes Buffy cazavampiros, perquè en realitat no són com a la Buffy.
Una mica, sí.
Una pues... Buffy cazavampiros amb una protecció, una barreja d'això i la crema solar. Això se li va acudir així a algú. A dir, fem una capa protectora del món.
Hem de protegir-ho.
Jo l'haig de mirar. Tinc ganes. Perquè estic veient, doncs, que això... Que,
sí, 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 jo vaig arribar al col·le i la primera setmana hi havia nenes i nens cantant les cançons, fent els balls, i jo em posava a ballar amb ells, però no sabia què estava ballant. En canvi, vaig arribar dilluns cantant la cançó Golden, allà, uau, vaya pel·lícula... Que...
He vist reels de
lo típic, com... El primer cop veient Greatest Showman.
Jo pensava que era una sèrie
d'això. Jo també.
Com perquè se l'han posat moltes vegades.
Exacte, sí, sí. No, hi ha gent que l'ha vist moltes vegades.
Al meu col·le no porten això, porten fotos de coreans, de com si fossin cromos.
Però de grups de K-pop de veritat?
Sí, deuen ser...
Bueno, l'altre dia van venir nenes i nens amb tots els braços plens de calcomanies de les K-pop aquestes.
Jo no, del K-pop aquest no, sinó, o sigui, és K-pop perquè és del K-pop, el tipus de música... Però són fotos, com si fos un àlbum de cromos, però de fotos...
De Panini, de K-pop.
De paios i paies, que no sé qui són.
Doncs si no l'heu vista, mireu-la, la trobareu a Netflix i anem a escoltar el temazo de la peli, que és Golden, que el canta el grup Huntrix.
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
I ara vull reivindicar, ja ho he fet algun cop, però a la plataforma SX3, que és la plataforma infantil del 3CAT, hi ha moltes i moltes i moltes sèries, algunes millors i altres pitjors, però n'hi ha moltes pensades per públic adolescent o preadolescent, i aquest estiu les meves filles n'han vist un parell, alguna, ara n'estan veient una també que els està enganxant molt, però durant l'estiu van mirar aquesta que es diu Zombie Lars, que ens explica, és una sèrie dramàtica noruega, doblada al català, òbviament, perquè el noruec no l'entenen. És del 2017, però va ser ara, el 2022, que es va estrenar a l'SX3 i està allà a la plataforma. El que ens explica és la història del Lars, que és fill de zombis, però ens explica la seva vida.
Fill de zombis.
Fill de zombis.
És actors i persones, no?
Sí, és amb persones. És amb persones, amb infants. I, clar, és un món on, a part d'haver-hi zombis, doncs també hi ha bruixes, també hi ha vampirs, també hi ha, diria que també hi ha algun home allò, i són, en realitat, tracta un tema de hi ha tot de gent en aquest poble que no vol que hi hagi, no me'n recordo com li deien, com els estranys o no sé què, que en realitat
que
està...
Que són tots els monstres,
exacte,
no?
Exacte, t'està plantejant un problema de racisme o de social o de classisme, però amb els que al final són diferents, però aparentment són iguals, però tenen una condició que és, doncs això, és un zombi o és no sé què,
comença,
no sé quanto.
I comença amb una beca menjador, no? Van allà els zombis i els hi han donat.
I la família té un pir, i no.
Clar. Et encita.
En realitat és una sèrie infantil, però vull dir, fa reflexionar. Clar, jo no l'he vist amb elles, però algun capítol que he vist, pensava, ostres, mira, doncs no està mal que mireu això. I és una sèrie que els hi va agradar molt, de fet, només té 3 temporades, em sembla, però ja estan amb el rotllo aquest de no, és que hem de mirar un altre capítol perquè ara hem de començar la següent temporada. I l'SX3 el que fa de tant en tant és treure les temporades. I n'hi ha d'haver-hi una que es manca de mitja, i amb aquest... no es pot passar.
Clar.
I a l'agost, doncs hem xupat molta tele, no passa res.
I tu estàs orgullosíssim. No? Tu quan sents a les teves filles dir no, l'hem de mirar ràpid perquè hem de completar la temporada. Ràpid, abans de... I tu pensa, oh, que bé.
Pues aquesta Zombie Lars
amagant els llibres, no?
No,
despenjaran la temporada!
Una sèrie, aquesta és noruega, i ara estan mirant una de la que no parlem avui, però que es diu Els hereus de la nit.
Em sona, jo és que alguna vegada miro el que hi ha.
Pues aquesta és una sèrie alemanya que aquesta parla de vampirisme. I els hi planteja això, doncs, en el segle no sé què, el Dràcula va crear no sé quants clans de vampirs, els Dracas, els Nosfera, el no sé què, i va crear 13 gemmes que conferien...
Que tenen alguna cosa, jo crec que
sí, i que conferien una habilitat... I és també xavals vampirs que estudien, diguéssim, com en una escola flotant, que estan en un vaixell, i que això, que han de lluitar o recuperar aquest no sé què, i clar, si estan introduint en un món fantàstic, que és el dels vampirs en aquest cas, jo li vaig dir, buah, tio, però si jo jugava rol al juego aquell de vampiro i fèiem això i tal.
És i que hi ha molta literatura també juvenil que ha tirat cap a la que tira cap a temes fantàstics. Jo crec que han begut molt també de Harry Potter, de totes aquestes sagues també que han anat sortint i han anat afegint com elements del terror tradicional. Clar. I personatges del terror tradicional, com són vampirs, com són tal, per fer, sobretot són sagues de novel·les, personatges així, i tot d'entorns escolars, no?
Clar, per apropar el públic infantil.
Una acadèmia que no sé què, clar, és una cosa on es poden sentir superidentificats.
Clar. Pues amb l'audiovisual...
Perquè si no esculls pel homeschooling,
exacte.
Ja, una pobra criatura que està fent home
és un vampiro que fa homeschooling.
Està allà en plan, ostres, a on van aquesta gent?
Què vol dir amics? Què vol dir amics?
I des d'aquí a les agrupacions de homeschooling que vinguin a...
Que vinguin aquí, si us volen discutir. Fem una taula rodona.
Doncs,
Zombie Lars, escoltarem una cançó noruec que diria que és el primer cop en els nostres 12 anys que l'escoltem. Ho puc estar inventant, perquè segur que més. I escoltarem d'un grup o una noia que canta que es diu Bendik, una cançó que es diu Perfect, però en noruec.
O Perfect de Bendik, no?
No, ja ho he mirat, ja ho he mirat, està tot en ordre. Bendik i la cançó és Perfect.
Perfect.
Soy elefants mit paradies. Til som er fint. Jeg vil la deg, vil la deg å være din. Det finnes ingen slutt, det er evig. Jeg vil la deg å være din. Vil du være min?
I última pel·lícula d'aquesta primera part del programa que he preparat avui, la vam veure just al cap de setmana passat també, perquè mirem una pel·li divendres, una dissabte, i si dona temps una diumenge. I aquesta... no. Sap greu, però no. Perquè tenia un molt bon record de la pel·lícula d'animació, a mi m'agrada molt, Lilo i Stitch, la pel·lícula... No t'explica... No se va por las branques, horeta i mitja... T'explica, ve l'Stitch, tal, no sé què, és molt rebel, però troba la Lilo, que està molt falta d'estima i tal, i s'entén. Vale, doncs vam veure la de Lilo i Stitch en persones.
Esperant el mateix, no?
Esperant el mateix, i sí que aconsegueix el mateix.
Però jo, hores, si fan
una,
30,
no? 1:51, escenes que no surten a l'original, a mi això no m'ho facis. Si vols t'inventes alguna, però no en treus. Què vol dir que la pel·li de Lilo i Stitch en persones, l'Stitch no es vesteixi d'Elvis i toqui una cançó a la platja?
Vale, aquí...
Com pot ser això?
No pot ser.
No pot ser? No la pot primera ser. Escena, la que estan allà intergalàctic... Dos minuts, i en dos minuts ja està. Tu situes 5-10 minuts allà, deixa't de rotllo.
Com han fet? L'Stitch és el bitxo, no?
L'Stitch
és el real?
Sí, és real, és un gos maquillat.
És efectes pràctics, tot, no? Estem
tot parlant. Molt pràctic. Coses que no calen tampoc. Els dos alienígenes que venen a buscar l'Stitch a la Terra, que un d'ells és el seu creador, que el va crear per matar a tothom i que fos la criatura més salvatge, i un altre que és un apassionat de l'estudi de la Terra i de la raça humana i no sé què, són alienígenes. Per què han de fer que tinguin un aparell superguai, que si toques algú imites i et transformes en persona? No cal. Clar, ho feia per no estar tota l'estona fent servir a CGI, clar, vale?
Clar.
Però, clar, i surt el Zaminakis aquest, el Galifianakis, que sí. És molt divertit.
Surt també a la pel·li.
És un dels que es transforma, és un alien que es transforma. I l'altre que es transforma, ara no me'n recordo com es diu, però també em sonava molt. I ho fa molt bé i tot el que tu vulguis, però no cal, a mi em trenca.
És que realment, jo per exemple, jo vaig veure la del Rei León.
Sí, en persona.
En persona real. O sigui, clar, ja partim d'aquesta. O sigui, passem d'una pel·li que era d'animació...
Uh-huh.
En 2D a dibuixos animats, que li diríem, a una pel·li d'animació. O sigui, realment
sí.
No hem canviat el format, o sigui, hem canviat el tipus d'animació. O sigui, perquè a mi no em diguis que això són persones reals, perquè no són persones reals, no eren lleons de veritat. O sigui,
no, clar.
I a més, que sí que estan molt realistes, però no són de veritat. Llavors no han entrenat uns... Si m'haguessin entrenat uns lleons...
per
fer la pel·li, diria, vale, guai. O sigui, del rotllo, com si jo veig com la pel·li aquella de l'Oso, no? Te'n recordes aquella pel·li de l'Oso,
sí.
Que era més que gairebé un documental? Pues jo què sé, fes-me una cosa així. Però que em facis amb un altre... Ara d'aquí 10 anys faré una amb ulleres 3D.
Que puguis tocar, que puguis acariciar el lleó.
Pues no em va convèncer a mi.
El tampoc. Que sí que manté la pel·lícula
sí.
És moltes de les cançons que apareixen a la d'animació, i això s'agraeix. També apareix Elvis Presley. Tot i que no li donen la importància que en realitat té, que a la Lilo li agrada molt l'Elvis Presley, a la infantil, i aquí, pues, com aquí que passa per sempre.
Ah, sí, no?
Però escoltarem You Are the Devil in Disguise d'Elvis Presley, una cançó molt maca, molt tranquil·la, i després anem al segon bloc del que he preparat avui.
look like an angel. Walk like an angel. Talk like an angel. But I got wise. You're the devil in disguise. Oh, yes, you are. Devil in disguise. You cheated and you schemed. Heaven knows how you lied to me. You're not the way you seem. You look like an angel. Walk like an angel. Talk like an angel. But I got wise. You're the devil in disguise. Oh, yes, you are. Heaven help me, I didn't see the devil in your eyes. You look like an angel, walk like an angel, talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise. Oh, yes, you are.
Cinema, sèries i bandes sonores. A Ràdio Sabadell.
Doncs la primera part la tenia molt clara. De fet, tenia anotada les pel·lícules de les que volia parlar, però se'm quedava curt de, diguéssim, de pel·lis actuar o pel·lis, la meva actualitat de cinema. I he pensat, ostres, pues, faig un altre bloc, he fet allò de buscar dies internacionals, dia 20 d'octubre, que és, no em sortia res, bueno, si és el dia de la osteoporosi, però clar, osteoporosi i cine potser no es toca gaire. I he pensat, a veure, què puc fer,
Des d'aquí animem a la gent del món del cinema.
I he pensat, mira, moltes vegades... I no dic que estigui malament, perquè jo també sóc un bon defensor, el cinema dels anys 80, hi ha molt bones pel·lícules, els anys 80 es van fer moltes pel·lis, molts clàssics, tant, no sé què, i pensava, i els 90? També es van fer molt bones pel·lis, els anys 90. Total, que he googlejat. Les millors pel·lícules de la dècada dels 90. I m'ha aparegut una llista d'IMDB, que és una web que consulto sobretot, i he dit, aquí tinc secció, per de tant en tant parlar-ne. Però, òbviament, d'aquests 100 títols que m'ofereix aquesta pàgina web, he dit, no començaré per la 1, que seria lo fàcil, no? Perquè les primeres les coneixereu tots i tal. He dit, me'n vaig a baix de tot. Aniré de baix a dalt. I anem...
Loquíssimo.
Loquíssimo. No s'ha hecho nunca en televisió. Anirem fins al final. És que, clar, hi ha peliculons, peliculons. I, de fet,
98 de la llista.
Quan he arribat a baix de tot,
home, doncs l'últim he vist, que hi ha...
És el que he pensat jo. La número 100 d'aquesta llista, feta per IMDB, suposo a partir de puntuacions o de... Bueno, no, són consultes i tal. Són punts segons votacions que han donat, no sé en quina web. Però, per exemple, la número 100 de la llista és aquesta que està sonant. És True Romance, Amor a quemarropa, que és la pel·lícula, el primer guió del Tarantino, tot i que ell no la va dirigir, la va dirigir el Tony Scott, i és una pel·lícula de 1993 que té un 7,9 després de 250.000 votacions en aquesta web i que jo recordo com a una molt bona pel·lícula de romans i acció i bestialitat
de
romans no.
De romanos.
Com es diu romance en català?
De romans.
Vale, pues llavors...
Però entès romans.
Ah, no, de romans, no. True Romance, això. Pel·lícula del Tony Scott, jo deia, guió del Quentin Tarantino, aquesta cançó del Hans Zimmer.
Posa-la. Hem estat parlant del Rei León.
Ah, té un aire. Hans Zimmer, clar. Está todo ligado, está todo atado. Què ens explica? Aquesta pel·lícula està protagonitzada per un molt jove Christian Slater, que al cap d'uns anys va fer alguna cosa més i va desaparèixer, deu estar fent altres coses.
No, va estar fent la, el robot aquell, la sèrie del robot, ara últimament.
Ah, sortia el Jo Robot aquest?
Sí.
Ah, jo què sé, jo l'he
sí,
perdut.
Sí, sí, bueno, sí. No,
Patricia Arquette també sortia, sí. Com a, són els protagonistes que s'enamoren. El Dennis Hopper, apareix també el Christopher Walken, el Gary Oldman, el, un molt jove també, Brad Pitt, Val Kilmer, Samuel, és que apareixen molts, 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 James Gandolfini. I què ens explica? En un teatre, el, la Patricia Arquette comença a parlar amb un fan de l'Elvis Presley, que és el Christian Slater, i més tard pues, ell comença a enamorar-se i tal, i comencen a sembla que tenen com una, que volen tenir una relació, però el, ella és una prostituta, no. Que el que han fet ha sigut, no me recordo qui era, que li regalava, no? Perquè ell pel seu aniversari normalment anava a veure pel·lícules de Kung Fu que li agradaven. I algun amic o algú de l'entorn del noi li regalava, com això sense que ell ho sapigués, perquè era com una trobada fortuïta, com que ella aquella li, li tirava les crispetes...
Es pensa que l'ha conegut, perdona, però hi ha algú que li ha pagat perquè vagi amb ell.
I quan li explica la veritat, no, ostres, està, ell diu, he de matar el proxeneta que està fent que aquesta noia pues, es prostitueixi i tal, que és aquest Drexel que està protagonitzada per Gary Oldman, que va amb aquelles rastes i tal, amb un ull de cada color, i a partir d'aquí pues, comença una història de violència amb drogues, amb policia pel mig, el Dennis Hopper, que també apareix per allà, que ara és un guàrdia de seguretat, que és el pare de... Bueno, tot el...
Veiem que enganxa molt bé amb el guió, o sigui, amb que sigui Tarantino, no? Que
molt, enganxa moltíssim, vale? Hi ha molta... El Christopher Walken fent també de matón del Drexel, que té un monòleg bastant guapo també i després carregat de violència. I això m'ha sorprès que aquesta pel·lícula estigués al número 100, perquè a mesura que anem parlant veureu que hi ha pel·lícules que dius...
Que no coneixem gaire.
Que no coneixem, però que estan més amunt. Però bueno, clar, que no coneixem. Que no coneixem nosaltres, potser hi haurà gent que no, sí, la coneix molt.
Lògicament, segurament, sempre penso que la gent... que no he vist tot el que hi ha.
Exacte. Una de les coses que té True Romance també, a part d'enganxar-te amb aquesta història bastant entretinguda i amb molta violència, és que té una bona banda sonora. I una de les cançons que té és Graceland, del Charlie Sexton, que és la que escoltarem abans de gairebé acabar el programa. Avui anem per feina, eh? Mm-hmm.
Say, but as long as there's a guitar left, I'm going.
També he d'anunciar que quan faci aquesta secció de tant en tant, que serà aquest programa en què no ve cap inspiració o que no trobo un dia per commemorar, potser em salto algunes pel·lícules, perquè sí, clar, no puc parar de tot. Avui he fet les tres primeres, començant per baix, perquè veieu que com que m'ho prenc en sèrio, però després...
M'agradaria que la gent que ens està escoltant s'apunti el dia d'avui, que el marqui, no? I es posi com algun recordatori, en plan, aquella secció, per veure si realment...
Torna
a aparèixer aquesta secció.
Potser vaig amb trios, perquè ara només pujant, mira, ara parlaré del 99 i després del 98, però la 97, la 97, 96, 95, 94 i 93 me les saltaré. I el proper dia que parli d'això aniré a 91, 91 i 90, perquè les 3 sembla que van en trio, pel·liculon i les 3. Però ara anem amb la 99, que és ni més ni menys que The Commitments, que a mi em sona molt, però no l'he vist mai. Em sonava el títol, de fet al principi l'he confós amb aquella, los Tuppenmauers, aquella que surt...
Sí, ja sé quina dius.
Però no, The Commitment és una pel·lícula de l'Alan Parker que es va estrenar al 1991 i que és com l'estrena de tres novel·les que no havia parlat, que és la trilogia de Barrytown, que ens explica la història d'alguns joves aturats al nord de Dublín, d'Irlanda, que decideixen fundar un grup de música soul. He llegit que és com una espècie de musical, però a través de la història d'aquesta banda. I l'argument vindria a ser aquest. En els anys 90, el Jimmy Rabbit, a la vintena, fa circular cassets de soul en un barri obler de Dublín. És el manager d'Olds and Folk i Derek Scully, que és guitarrista i cons de baix. Com s'ha fet fora fa poc, està com molt mal escrit, no? A partir d'aquí tenen ganes de parir, volen formar un grup de soul irlandès i comença això, organitzar casa dels seus pares, un càsting per trobar els membres i tal, es presenta molta gent, volen fer aquest, però el que mostren els joves del barri, doncs tots els seus estils, el pop, la música folk, el punk, i la cua al carrer és tan llarga que alguns esperen pensant que es ven droga. Ningú no sembla ben bé que el grup està tocant soul i no és un gènere molt no és el gènere musical més escampat al barri. Per tant, suposo que és la sorpresa de que en un barri de Dublín es vulgui començar amb això i ens explicar una mica. Hi ha una cita famosa d'aquesta pel·li, diu aquí la Wikipedia, que diu: "No enteneu els xicots, els irlandesos són els negres d'Europa. A Dublín hi ha els negres d'Irlanda i els del barri nord són els negres de Dublín." Jo no entenc la frase, suposo que s'hauria de veure, però suposo que és menys tenir aquella gent, no?, d'alguna altra manera.
El director, l'Alan Parker, si no el coneixeu, és el director de L'Express de mitjanit.
Oh, pel·lícula.
Aquella pel·lícula del 78, no?, d'aquell jove també que el detenen intentant passar haixís a la frontera, no? Una mica per situar...
Va tenir nominacions als Oscars, va guanyar els BAFTA, que són els de l'Acadèmia...
Aquesta la del Commitment.
Sí, de Commitments. Aquesta l'haurem de veure.
L'haurem de mirar.
I segur que el que té és una molt bona banda sonora, perquè he trobat un temazo que es diu Mustang Sally, d'un tal Mark Rice.
És de soul.
És de soul, és un temazo. I després ja us diré, que segur que ho esteu desitjant, quina és la número 98. I que aquesta, si aquesta la coneixeu poc, doncs potser l'altra encara menys. Mustang Sally, I think you better slow your Mustang down. Mustang Sally, now baby, think you better slow Mustang down. Put your big feet on the ground. All you wanna do is ride around, baby. Just
ride, Sally, ride.
All you wanna do is ride around, baby. Just
ride, Sally, ride.
All you wanna do is ride around, baby. Just
ride.
gonna be wiping your weeping eye.
Segueix tota l'actualitat del Generació BSO a les nostres xarxes socials.
Doncs acabarem per avui amb què, Luigi? Va, que estic parlant jo molt, ni que sigui llegeixis el que estic fent jo.
Doncs sí, acabarem amb la posició número, que has dit? Que
98 d'aquesta llista.
98 de la llista que ha trobat el Jaume d'aquesta llista, aquesta mina d'or dels anys 90, amb una pel·lícula que es diu Shortcuts. En espanyol es va traduir com Ciudad de Los Ángeles o Vides Cruzadas.
A mi em sona més Vides Cruzadas.
A mi també. Aquesta pel·lícula ens... Bueno, en realitat, és que jo no sé per què, que ja trobo moltes entrades de Wikipedia on no expliquen de què va la pel·lícula.
Ja, però jo crec que són com històries curtes, perquè són 3 hores de pel·li amb molts personatges, i jo el que he entès és que, bueno, aquí t'ho diu una mica, que són petites històries que en algun moment o altre es van com entrelligant, però no t'explica ben bé el fil, sí, argumental.
No. Diu, en lloc, o sigui, agafa com novel·les, contes, perdó, de Raymond Cliff Carver, i le canvia l'ambientació d'aquestes novel·les per Los Angeles, Califòrnia. Llavors intenten adaptar, suposo, aquestes històries en el format audiovisual, i aquestes històries es van creuant d'alguna manera. És un format que nosaltres ja hem vist diverses vegades, hi ha moltes pel·lícules que fan això, no? que de històries que en un primer moment semblen que són històries separades o que poden tenir un camí diferent, doncs després veiem que en realitat hi ha una mena de connexió, ja pot ser per un objecte, pot ser per una casualitat, o parentescos, no? Que aquest d'aquí, de la primera història, i l'altre són els fills del...
El que no sonarà potser la pel·li, però sí tot d'actrius i actors que apareixen, com són la Frances McDormand, el Jack Lemmon, la Julianne Moore, un jove Robert Downey Jr. també, apareix l'Andy McDowell, vull dir que apareix un gran elenco, sí, que deuen tenir papers petits.
Vaig veure una també que era així com a... Doncs aquest perfil de pel·li, no? Jo crec que és com... És l'oportunitat també, jo crec, de poder agafar i tenir un gran elenc de penya famosa, d'actors i actrius importants fent una pel·lícula en la que, perquè tu al final dius, mira, tinc aquí a Brad Pitt, l'agafarem per 15 minutets del curt
i vinga,
li pagarem alguna coseta, que se vale, però clar, només sortirà aquesta estoneta, no? A més també tindrem, doncs, el Robert Downey Jr. fent de tal, la Julianne Moore fent de no sé què, el Tim Robbins, clar, això li dona un caché a la pel·li també, que després queda en la memòria.
Queda allà.
Queda nosaltres en la memòria, perquè Shortcuts tothom la recordem.
Vides Cruzades, ja et dic, Shortcuts. Doncs marxarem escoltant una cançó que es diu I don't cry anymore. Aquest tu em falla aquí.
I don't to cry anymore.
Pot ser. De la Annie Ross.
Don't you.
No és aquesta. Cry anymore. I ens escoltarem la setmana que ve. Que vagi bé.
And I don't cry anymore.
Each day, just about sunset, I watch you passing my door. It's all I can do not to run to you. But I don't want to cry anymore. Nighttime, when there is moonlight, the same old moon we knew before. It's all I can do not to run to you. But I don't want to cry anymore. All that I've known about happiness I found just being with you. Then I would find myself losing my mind over some careless thing you do. Forget you. I know so well what is in store. A moment or two in the clouds with you, then back where I was before. But I don't want to cry anymore. Just being with you. Then I would find myself losing my mind over some careless things you do. Clouds with you, then back where I was before. But I don't wanna cry